Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Des de les 10 del matí, la Fiscalia està exposant els arguments i les conclusions definitives davant del Tribunal Suprem en el marc del judici del procés. Escoltem els fiscals, Javier Zaragoza i Jaime Moreno. El primer ha parlat obertament de cop d'estat i de període d'excepcionalitat i el segon ha dit que és innegable que hi va haver violència.
Excepcional fue todo. Excepcional fue la aprobación de las leyes de desconexión que laminaban la soberanía nacional y la integridad territorial. Excepcional fue la convocatoria y el mantenimiento de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Excepcional fue la celebración de un referéndum ilegal al amparo de una legalidad suspendida y desoyendo el mandato claro y diáfano del Tribunal Superior de Justicia. Excepcional fue lanzar a 2 millones de personas a la calle.
¿Hubo violencia? Pues bien, no creo que tras lo oído en este juicio, tras lo visto en este juicio, pueda negarse que hubo violencia en las cosas. Se fueron destrozados y vandalizados los coches el día 20 de septiembre, fueron golpeados en la Vía Layetana de la detención de Xavier Puig, salen a pedradas de San Carlos de la Rápita.
Avui serà l'únic dia de la setmana en què hi haurà sessió del judici i la setmana vinent serà el torn de les defenses i els acusats tindran dret a l'última paraula. Es preveu, per tant, que el dia 12 de juny el judici quedi vist per sentència després des de 4 mesos del seu inici. Anem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'associació El Mussol ha declarat que la qualitat de la riera de Vallvidriera és mediocre seguint la tendència dels últims anys. L'entitat florestana ha realitzat l'estudi sota el paraigua de la iniciativa Projecte Rius, impulsada per l'associació Hàbitats, que té com a objectiu estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius a través del foment del voluntariat ambiental. Ens ho detallen des de Cugat.cat. Sergio Morales, bon dia.
Bon dia. Des del Mussol han assegurat que l'alta freqüència de visitants és la responsable de la qualitat de l'ecosistema. Pau Fortunyo és membre de l'entitat.
Dels pocs ecosistemes aquàtics que hi ha a Collserola i que més o menys tenen aigua tot l'any i per tant sí que és molt bonic de passar-hi i estàs fresquet aquí, però ser una mica més curosos, diguem, amb aquest trànsit continu dins de la llera del riu que fa que sempre estigui tèrbola, sempre estigui remoguda i no pugui arribar a tenir aquesta, una millor qualitat.
L'associació organitza des de fa 10 anys, 2 jornades, una a la primavera i una altra a la tardor, per analitzar l'estat de la riera de Vallvidrera. La valoració final de l'anàlisi ve determinada de la qualitat hidromorfològica, la qual la qualitat físico-química i la qualitat biològica de l'ecosistema fluvial.
Gràcies, Sergio Morales, des de Cugat.cat. Més qüestions. El Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, ha creat el Club del Mecenatge, un club que vol engrescar diverses empreses, entitats i associacions de la comarca i la ciutat a col·laborar amb el projecte del museu que està gestionat per una fundació privada. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Per tal de canalitzar i aconseguir suports d'iniciatives privades, el Museu del Joguet de Catalunya Figueres ha creat el Club del Mecenatge. L'Eva Pasqual, la conservadora del museu, ens explica que aquest Club de Mecenatge ja s'ha iniciat.
Com et deia, l'objectiu és aconseguir fons, però no només fons, també serveis d'empreses que vulguin col·laborar al museu, que creguin en el projecte actual i en els projectes futurs que desenvolupem al museu i ens acompanyin en tot aquest futur.
La intenció del Museu del Joguet és poder fer créixer el projecte d'aquest espai cultural, que està considerat un dels tercers més importants en el món en tot allò relacionat amb la cultura lúdica, la infància, l'educació i el lleure.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. De moment, això és tot per ara.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dimarts 4 del mes de juny, del 4 del 6 del 2019, 4 de juny, i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. Un magazín que els acompanya des d'ara fins al punt de les 12, dues hores... Bueno, una primera hora fins a les 12 i una segona hora fins a la 1. Dues hores d'entreteniment, que espero que passin una bona estona, que això és el que desitgem i pretenem, que ens vagin seguint dia a dia, de dilluns fins a divendres. Tenim una primera hora amb tota una sèrie de continguts. Tenim una primera hora que sempre, també abans d'anar als continguts, o a vegades després, és el moment que ens agrada anar a les nostres estacions meteorològiques de referència. Vol dir que viatgem primer fins a la Clota, després en viatgem fins a la Closa del Llop. Allà hi tenim les dues nostres estacions que ens diran quines són les temperatures que tenim ara al començament del programa. Avui és un dia de sol caloreta i jo, com ja he començat a obrir aquestes pàgines, dius, carai, carai, com apret avui i com s'enlaira la situació. Perquè si anem fins a l'estació meteorològica del Club Nàutic de l'Escala, ens marca una temperatura de 24 graus en 6. Déu-n'hi-do, 24 graus en 6, i són les 11 i ara i 8 minuts. Amb una humitat del 53%. Això per una banda. Ens anem més cap a l'interior, a la Closa del Llop, i aquí ens marca 25 graus, 24, 6, 25, podem dir que estem a tocar, amb una humitat també igual, amb una humitat del 53%, amb 54, doncs bé, avui igualades, podem dir, si anem arrodonint, igualades a les temperatures tant d'una banda com de l'altra. No sempre és així, però sí que alguna vegada ens hi trobem en aquesta situació. Doncs amb aquests 25 graus comencem aquesta... primera hora de El Més Calent a l'Aigüera. Què hi podrem trobar? Parlar del temps, des del blog d'en Sergi Corral, com es presenta el dia d'avui i què passarà demà. També el resum de premsa dels principals diaris catalans. El principal titular, el titular destacat dels diaris, també fotografies de portada. Passarem per el santoral. Ens agrada felicitar tothom que sigui el seu sant, també l'aniversari. Què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc i per acabar el refrany, la dita o la frase del dia. Amb la Montse Hidalgo farem 5 cèntims. I aquests 5 cèntims avui és una entrevista amb Fabián Mohedano, perquè se celebra la Setmana dels Horaris, promotor de la reforma horari. Horari per conèixer com incideix en les relacions laborals i en la vida quotidiana els horaris de feina i de les regulacions actuals. Sempre és un tema d'actualitat, les reformes horàries, els horaris del treball, també, sobretot, aquests canvis d'hora que fem dos cops l'any, perquè sempre hi ha aquests partidaris que això ja s'hauria de deixar de fer, de buscar un horari i tot l'any amb aquest mateix horari. Sobretot serà important saber doncs, com ens ho explica en Fabián Mohedano i també si es fa referència doncs, a aquests canvis d'horaris que fem durant l'any, horari d'estiu, horari d'hivern. I gent amb valors, amb la Sandra Balaguer, avui parlarem de youtubers, més ben dit, parlaran, nosaltres escoltarem, perquè un dels grans fenòmens del segle XXI són els youtubers. De youtubers n'hi ha de totes les temàtiques, i és impressionant només anar a YouTube i a veure la quantitat de gent doncs, que expliquen coses, algunes útils, algunes expliquen les coses vivències que tenen, coses del dia a dia, altres expliquen el que van a comprar. Doncs, sí, hi ha gent, jo ho he arribat a veure, jo els dic que hi ha gent doncs, que explica el que ha anat a comprar, si ha anat a comprar el Mercadona, si ha anat a comprar el Lidl, si ha anat a comprar l'Aldi, si ha anat a comprar un SIC, explica el que han comprat. Altres expliquen les ofertes, d'altres expliquen les cremes que es posen, altres les colònies. És que hi ha de tot. Hi ha gent doncs, que fa vídeos per tot. El que sí, a mi m'agrada sobretot dels youtubers, sobretot aquesta gent que fan tutorials, que t'expliquen coses que tu no saps d'un programa determinat o d'una cosa determinada. Aquest sí que jo trobo que són molt acertats que hi hagi aquesta gent que si tu fa servir un programa que no sàpigues o tinguis algun dubte buscant el YouTube, doncs t'ho expliquen amb tota mena de detalls i algunes vegades això és de gran ajuda. Youtubers, i quin youtuber serà el que parlarà la Sandra Balaguer? Amb la Lluna Pineda, que ha convertit una web creada en un moment de crisi en una oportunitat. Es tracta de Filoselectivitat, un canal de vídeos sobre clàssics de filosofia que tenen fins a 500.000 visualitzacions. Déu-n'hi-do. Doncs bé, això és el que tenim preparat per aquesta primera hora, això és el que els oferirem des d'ara fins al punt de les 12, després començarem ja la segona dels 12 fins a la 1. Si volen ser-hi, si em volen acompanyar, com sempre els dic, molt benvinguts, comencem amb el temps. Amb un titular que ens diu, que ens deixa en Sergi, que diu ens espera un dimarts de garbí i calor, amb un dimecres més variable i fresc. Avui, per avui dimarts, clar, que ja veus aquí que te posa la temperatura màxima entre 28 i 30 graus, que dius, socorro, i la temperatura mínima entre 18 i 20 graus, que fa 4 dies aquestes eren les màximes. Bé, ens diu en Sergi que per avui el cel serà tot el dia amb algunes franges de núvols alts a la tarda, ambient càlid de nit com de dia. El vent, hem començat amb un garbí fluix de matinada i matí, ara al migdia pujarà un garbí moderat de força 3-5 que es mantindrà tota la tarda, i la mar arrissada durant tot el dia. Això per avui. Ja anem a demà dimecres, un cel variable tot el dia, de matinada i matí, amb banc de núvols baixos i a partir de migdia nuvolades més consistents, a mitja tarda baixaran núvols més gruixuts de nota sud i es podrà espetegar algun xàfec. Està bé això, la paraula espetegar algun xàfec. Ambient més fresc. Doncs demà això canviarà i les temperatures aquí també ja ho veiem, entre 24 i 26 les màximes. En quant al vent, xaloc flux de matinada, girant a gregalet a primera hora del matí, a migdia i tarda, dominarà el llevant, el xaloc dominat de llevant, a xaloc flux de força 2-3, a darrera hora de tarda i vespre entrarà el vent de grop intens, mantenint-se tramuntaneta a l'entrada de la nit. La mar, marejol tot el dia, màries de maró, al vespre i la nit. temperatura 17 graus, temperatura de l'aigua del mar. Bé, doncs sembla que demà això afluixarà un xic, perquè ja portem 4 dies d'aquest mes de juny, i Déu-n'hi-do, no sé si agotarem tota la calor ara, i el que ahir comentàvem en una conversa d'aquestes que fas al temps, a veure si l'agotem tot ara i no en queda per al mes d'agost, que tindrem aquells mes d'agost que a vegades passen una temperatura que va variant, que aquí tens de tot, dies de pluja, dies de tramuntana, dies de bonança, dies que refresca més, etc. A veure, veurem, hem d'estar sempre atents, com sempre ho estem, amb el que ens explica el nostre home del temps, Sergi Corral. Bé, i després del temps, després de la meteo, anem al nostre quiosc. El quiosc per veure què ens porten els principals diaris catalans en quant a titulars i fotografies. Comencem per la proximitat amb el diari de Girona i el diari El Punt. El diari de Girona, l'aeroport de Girona tindrà 8 connexions setmanals amb Moscou aquest estiu. Ural Airlines ha anunciat que se suma a les aerolínies Poveda i Norwin i operarà fins a final de mes de setembre des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. Sempre doncs és bona notícia que hi hagin vols a l'aeroport de Girona Costa Brava, que després que se'n retirés en Ryanair i de les inversions que s'havien fet, allò va quedar de manera així com desèrtica, els pàrquings que hi havia hagut, els cotxes plens amb els vols que es feien, i després va baixar d'intensitat, però bé, està bé doncs, que mica en mica es vagi mantenint vols i que l'aeroport no sigui com era abans, una sucursal de l'aeroport del Prat, que com estava ple sempre desviaven els avions cap a Girona, i un aeroport que només funcionava al mesos d'estiu, la temporada d'estiu, perquè a l'hivern quasi no s'hi feia res. Bé, fotografia de portada, aquí veiem doncs, tota una sèrie d'armes, un senyor doncs, que se n'està mirant una, i diu, la Guàrdia Civil traurà a subhasta 267 armes. I el diari El Punt, edició de Girona, sense dones directives, només un 12% d'empreses tenen membres de la direcció que són fèmines, i la majoria en publicitat o administració. I també diu que un estudi de la Cambra de Comerç alerta de l'ínfim grau de compliment de la Llei d'Igualtat del 2007. Fotografia de portada, aquí doncs hi veiem les obres de la nova clínica Girona, que encara ja en la segona fase, el juliol està feta, la llosa del soterrani inferior i uns 20 metres de profunditat, que és el que estem veient aquí, aquestes excavadores, fent doncs, aquest soterrani. Recordem que aquesta clínica Girona està allà a la carretera de Barcelona, quasi abans d'arribar a la rotonda, la rotonda com la coneixen allà, a Girona, la rotonda del Garden o la rotonda del Decathlon. Molt bé, això és el que ens porten els diaris amb edició de Girona. Anem amb els diaris amb edició de Barcelona, començant per El Periódico. El Periódico, que titula primer aniversari del govern de Torra, un any de paràlisi. Foment i els sindicats deploren els perjudicis causats per la falta d'un nou pressupost. Els agents econòmics reclamen estabilitat i que s'impulsi un pacte industrial. I la fotografia de portada és per Donald Trump i la reina Isabel. Trump arriba faltant. El líder dels Estats Units exalça a Londres els llaços amb el Regne Unit després d'una tirallonga d'ingerències i insults. Doncs aquí és el que veiem en fotografia de portada, Donald Trump i la reina Isabel. També els diaris esportius i també altres diaris fan en ressò del que serà la nova samarreta del Barça, aquesta samarreta dels que en quadrets vermells i blaus, una samarreta a l'estil de la de Croàcia. Croàcia és blanca i vermella, la del Barça és amb els seus colors habituals, i és el que hi veiem molts de diaris d'informació general també, i com no, els diaris esportius. A La Vanguardia, el govern relleva els caps dels Mossos per un mes a fi, sorprès el cos pel cessament d'Esquius, que va arribar fa 10 mesos. Sallent és ascendit a comissari i al cap el mateix dia. També, doncs, com dèiem, veiem la samarreta del Barça, el Barça revoluciona la seva samarreta en quadres, i la fotografia de portada, també els dos que abans també hem esmentat, la reina Isabel i el president dels Estats Units, aquí amb una altra fotografia, la d'abans, doncs, anaven així amb vestit de gala, suposo que devien anar a una recepció o un sopar, i aquesta vegada podien dir que és quasi doncs, l'arribada del president dels Estats Units al Palau de Buckingham. El periòdico La Vanguardia, i acabem amb el diari... Amb el diari Ara també, fotografia de portada, Trump insulta l'alcalde de Londres, atilla el laborista musulmà Khan de perdedor irrecuperable abans de ser rebut per Elisabet, per la reina Elisabet. Doncs també aquí veiem una fotografia amb els dos protagonistes. Coincidència de protagonistes en els diaris barcelonins, tant el diari El Periódico, com La Vanguardia, com l'Ara. Però el principal titular de l'Ara ens diu que Ciutadans en refusa negociar amb Vox i s'obre a pactes amb el PSOE. El PP convida els altres dos partits de dretes a una taula de negociació que Rivera no accepta. El Suprem veta Jordi Sánchez i Junts per Catalunya tria Laura Borràs per la roda d'investidura amb Felip VI. Doncs bé, aquests són els titulars dels diaris, aquests són les fotografies titulars que destaquen els diaris com el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i La Vanguardia. I anem a la música, i com sempre fem el dimarts, comencem per una cançó d'any 80, aquest Sweet Chill on Mine, que els aporta el grup Guns N' Roses. Guns N' Roses, amb aquest Sweet Child of Mine, tema d'anys 80, la primera cançó que comencem sempre cada dimarts al Més Calent a l'Aigüera. I ara és aquell moment de continuar amb sants aniversaris, notícies i refranys. Comencem per el santoral. Dia 4, dimarts, Sant Francesc Caracciolo, Santa Ruth i Noemi. Doncs felicitats, felicitats a tots i a totes que celebren el seu sant, com felicitats a tots i a totes que avui fan anys, que és el seu aniversari. I hem de saber que avui és l'aniversari de la model israeliana Bar Rafaeli, que en fa 34, de l'actriu i també activista, directora i altres coses, l'Angelina Jolie, que en fa 44, i també fa anys el que va ser porter d'aquell equip èpic del Dream Team, de l'equip de handball, del Barça, en David Barrufet, que en fa 49. Anem a saber què passava en el món local ara fa un any. El següent, l'Espai Jove a l'Esbotzada proposa un curs de pintura que serà impartit per Marc Torrent a la Casa del Gavià els mesos de juliol i agost. És un curs pensat eminentment pel sector juvenil, si bé s'obrirà també un grup per adults. Això és el que passava ara fa un any, i ara en fa 5, actuació preventiva al rosetó de l'església per evitar que hi hagi cap més despreniment. La reparació definitiva es preveu que es dugui a terme en els propers mesos. El rosetó, és que havia caigut un tros i aquella època s'estava reparant. Això fa ara ja 5 anys. A vegades dius, com passa el temps? I acabarem amb un refrany dita o frase popular d'aquelles clàssiques, que la sap tothom. És que el juny, la falca, la falç, el puny, no la falca, la falç. Falca ja seria una altra cosa. Bé, abans d'anar als 5 cèntims, deixi-me que els hi recordi diverses coses importants. Primer, que demà no hi haurà el magazín El Més Calent a l'Aigüera, sí que en el seu lloc tindrem una selecció musical. Tornarem, això sí, dijous i divendres, sí que hi haurà la programació habitual del Més Calent a l'Aigüera. També els haig de dir que aquesta setmana ja també hem acabat el que eren els croissants amb la pastisseria Torrent. Des d'aquí, un any més, agrair-li la gentilesa que té amb els oients de Ràdio L'Escala de regalar aquesta bossa de croissants, d'aquests 4 croissants, i que aquesta setmana ja no hi haurà. No hi haurà els croissants, però sí que, per al que li interessi, tenim entrades pel FIMAC, que regala via sorteig 2 entrades per l'espectacle de Noel Galán, Hidden, que es farà divendres a les 9 del vespre, i 2 entrades per la gala internacional que es farà dissabte a 6:15 de la tarda. Recordem, FIMAC, aquesta fira de la màgia que es fa a Torroella de Montgrí, regala 2 entrades per dissabte, dia 21, a l'espectacle de Noel Galán, Hidden, i 2 entrades per la gala internacional que es farà dissabte a 6:15 de la tarda a Torroella de Montgrí. A on? A l'Espai Ter. Una fira de màgia, ja amb tot un prestigi, una fira de màgia reconeguda ja internacionalment, i que Ràdio L'Escala, el seu magazín L'Aigüera, regalem. Regalem aquestes 2 entrades. També aquestes 2 entrades dobles. També els he de dir que demà no era el sorteig, sinó que el farem dijous, i també canviaré el dijous i divendres hi haurà el de la pizza. Demà dijous el croissant, però no, com que ja hem explicat que ja s'havia acabat aquest patrocini, doncs dijous hi haurà el sorteig del 10 i divendres tindrem el de la pizza. Ja ho saben, 972-77-1000 o el 627-40-53-99, el nostre número de WhatsApp. Explicat tot això, dit tot això, és el moment de fer-ne 5 cèntims. Els 5 cèntims que ens diu que coincidint amb la celebració de la Setmana dels Horaris, Montse Hidalgo entrevista a Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària, per conèixer com incideix en les relacions laborals i en la vida quotidiana quotidiana els horaris de la feina i de les regulacions actuals. En fem 5 cèntims? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Al comerç, a la feina, a l'escola, als mitjans de comunicació, els nostres horaris determinen com organitzem la nostra vida i quant d'eficaços podem arribar a ser en els usos del temps. Aquests dies es debaten arguments per fer els canvis que calguin amb la celebració de la Setmana dels Horaris. Fabián Mohedano és promotor de la reforma horària. Què tal? Benvingut.
Moltes gràcies de ser aquí amb vosaltres una altra vegada. Has fet una definició de què són els horaris, però t'has deixat una cosa superimportant.
Digue.
Que és, també determina moltes desigualtats. Tant de gènere, que són les típiques que es parlen amb els horaris, però també socials. Tots vivim 24 hores, però no tots les vivim igual. Els molt rics, tenen tot el dia per fer el que vulguin, perquè els hi fan tot. I els molt pobres, tenen tot el dia per fer el que vulguin, però no poden fer res perquè no tenen recursos. I després tenim la gent que treballa molt, i també guanya molt, i quan arriba a casa ho té tot fet. I els que treballen molt, i quan arriba a casa ho han de fer tot.
I guanyant moltes vegades molt poc.
Molt poc, i per tant, que són la majoria, no? Per tant, els horaris com a generador de desigualtat, que és una cosa que porto tota la setmana i tot el que queda per incidir en aquesta qüestió.
Tenim un pacte per canviar els horaris. Quan i com es durà a terme?
El pacte es va signar el juliol del 2017. Hem estat un any en blanc per el que sabem que ha passat, però ara es torna a reactivar tot, i bona mostra és aquesta setmana en la que es presenten algunes coses interessants i en la que tímidament les polítiques públiques van en una línia doncs, d'aconseguir resultats. El que és cert és que quan comences una política pública nova com és aquesta, doncs les bosses de diners són molt petites, o has de donar cops de colze per buscar un espai, i amb una pròrroga pressupostària com és la de la Generalitat, doncs es fa difícil. Però tot i així tenim uns quants anys, tota la vida per davant, per intentar resoldre aquesta barbaritat.
No m'ha dit data, això vol dir que l'objectiu hi és, sense posar la pressió de la data, que a vegades, quan no aconseguim arribar al lloc, quan hem dit, sembla que no som capaços d'arribar.
Nosaltres ens vam marcar l'objectiu 2025, és a dir, perquè el 2025, per intentar arribar com a mínim a semblar-nos als estàndards, diguem, globals, en el tant per cent de flexibilitat, el tant per cent de teletreball, els horaris com són els horaris dels instituts, d'un tancament del comerç, una hora més prudent, del temps que triguem en desplaçar-nos a la feina, del tancament dels CAPs, o sigui, de moltes coses. Hi ha tota una llista i la tendència és intentem semblar-nos a la mitjana europea el 2025. Per què el 2025? Doncs perquè són com dues legislatures, bueno, ara són més curtes, però dues legislatures de la Generalitat, són com dues legislatures municipals, són com dos acords interprofessionals de Catalunya. Recordem que el tema dels horaris està molt vinculat a la negociació col·lectiva. Bueno, doncs dèiem d'un període de 8 anys, no?, quan es va signar amb l'objectiu d'intentar arribar a aquests percentatges. Esperem com a mínim que un dia, Montse, mirem enrere i diguem, ostres, com hemos cambiado, no?
Aquesta és una iniciativa catalana, exclusivament?
Aquesta és una iniciativa catalana, però que per algunes qüestions s'emmarca amb unes problemàtiques d'àmbit estatal, amb unes altres problemàtiques o debats s'emmarca en un àmbit europeu, amb unes altres dinàmiques o problemàtiques s'emmarquen en una dinàmica mediterrània i en unes altres en una dinàmica global, per exemple, que les màquines han arribat per quedar-se a la nostra vida per sempre i que això canvia la nostra manera de treballar, la nostra manera de relacionar-nos, la nostra manera, fins i tot les hores de descans, sobretot dels adolescents, doncs això és una tendència global. Que després tinguem un debat si ens hem de situar amb l'horari de Londres o amb l'horari de Berlín, si hem de fer tot l'horari tot l'any a la mateixa hora, doncs això s'emmarca en un horari europeu i exclusivament amb els horaris de França, Bèlgica, Luxemburg, Holanda i Espanya, no?, que és els que tenen el debat de en quin fuso horari s'han de quedar. I si parlem de baixa productivitat, de competitivitat i d'ampliació de les jornades i eixamplament i horaris rígids, doncs ho emmarquem en un context mediterrani, llatí, no? Bueno, doncs amb cadascú intentem traçar línies, diguem, compartides d'anàlisi del que passa, doncs per buscar també com s'estan resolent les coses. Però el que sempre hem dit, i tu ho saps, és que el conjunt de tot això al nostre país és un cúmul de despropòsits que ens fa que tinguem uns horaris que no existeixen enlloc del món.
Els nostres usos horaris, que són diferents, com tots sabem sobradament, ens resten competitivitat.
A la segona part del segle XX, els països avançats el que van fer va ser de dir hem de deixar de treballar per presencialitat i hem de treballar per objectius. Hem de fer uns horaris més flexibles, que hi hagi un pacte entre el treballador i l'empresa, perquè el temps de treball és important, però no ha de ser l'únic focus de centralitat de la nostra vida. Això ho van fer, mentre aquí, doncs, no sé, a una empresa molt important de cotxes li deien, bueno, tens 8 hores per fer 200 cotxes. Si no els fas, com que no arribareu a fer-los i us paguem fatal perquè venim de postguerra, el que farem serà que feu 4 hores extres i al final els 200 cotxes estiguin fets. I, per tant, fèiem hores extres, s'allargava les jornades... No? Aquí tenim un gap molt important. Les grans empreses del nostre país ja són com les empreses avançades, perquè si no, no serien grans empreses, no serien competitives. Però com que el nostre teixit productiu és molt petit, doncs això no funciona. Llavors, què és el que s'ha demostrat? Han demostrat les escoles de negoci, han demostrat les universitats que han estudiat aquest tema. S'ha demostrat des del punt de vista econòmic que quan puja la flexibilitat, baixa l'absentisme injustificat, puja el nivell de satisfacció, es redueix la fuga de talent i tot això el que fa al final és augmentar la productivitat, que pot arribar fins a un 14-15% més del que tenen en el punt d'inici. I això està estudiat. Llavors això ens podem continuar negant-ho o ignorar-ho, però les empreses que connecten això i ho fan, creixen, perquè els treballadors... O sigui, la millor manera de tenir una empresa saludable, diguem, econòmicament, funcionalment, és tenir treballadors saludables. I tenir treballadors saludables vol dir tenir gent que va a gust a treballar, que no s'enredeix el clima laboral i que, a més, se senten reconeguts, hi ha confiança amb la seva feina i amb el seu horari, i l'important és que la feina estigui feta a final de setmana, a final de mes, a final d'any.
Ara, des de fa pocs dies, tenim una nova regulació sobre els fitxatges a les empreses i un control rígid de la presència dels treballadors a les empreses. Això posa pals a les rodes o facilita que aquesta reforma horària es dugui endavant?
Hem tingut moltes peticions d'opinió sobre aquesta qüestió perquè aparentment diu, bueno, però si anem a un món flexible, a un món on cadascú es munti el seu horari, o sigui, és contradictori que controlem a la gent. I, per altra banda, és paradoxal perquè els sindicats o els representants dels treballadors fa 100 anys deien no, hem d'acabar amb els rellotges, tens moderns, el paradigma no, de crítica del rellotge, de la cadena de muntatge, etc. Però ara són els sindicats i els representants dels treballadors els que demanen que, si us plau, es posi el rellotge perquè es pugui objectivar. No? Per tant, tenim aquesta doble paradoxa, no? La paradoxa del que es volia abans i del que es vol ara i del que, davant d'un model flexible que nosaltres proposem, nosaltres, en relació a això, no tenim una postura comuna com a la iniciativa per a la reforma horària, però jo et diré la meva. No? A mi em sembla que amb les eines que hi ha actualment que permeten fer un control horari que no és el fitxar, sinó que pot ser a través d'un mòbil, a través d'un aplicatiu, a través de l'ordinador, a través d'una foto, el que sigui, és bo que intentem objectivar amb el problema que tenim de milers de milions d'hores extres en aquest país, algunes pagades i altres no, doncs que s'objectivitzi el problema i fins i tot es pugui reduir. Perquè, a més, anem a un canvi de paradigma brutal. La indústria 4.0 ens farà unes transformacions brutals de com funcionaran les empreses i de quina demanda de perfils professionals hi haurà. I en aquest sentit és bo, de totes, doncs que al final algun dia puguem parlar del repartiment del treball i puguem tenir una relació amb el lloc de treball no tan industrial i com model industrial, i molt més segle XXI, a on no hi hagi moltes fronteres entre el que és la feina, el que és el temps de lleure, el temps d'oci, el temps... Bueno, doncs és bo que al final tot això es pugui controlar d'alguna manera o autocontrolar per poder determinar quines són les hores que estàs dedicant. Això també xocaria, igual com la llei que van fer a França de desconnexió, que a Madrid també es parla, és a dir, ostres, però si anem a un molt on les fronteres entre laboral, personal, descans, això es trenquen i ja no és tan, diguem, com el model industrial, com s'ha de fer una llei de desconnexió? Perquè al final contradiu. Bueno, doncs perquè moltes vegades al final la invasió dels jefes en relació als treballadors doncs és molt gran i hi ha gent que això no ho viu bé. Si tu vols escriure un mail perquè a les 9 de la nit et trobes més, ja tens els nens dormint i vols escriure un mail o vols escriure un document, ho fas, però aquest mail l'envies al matí quan és l'horari de feina. És intentar protegir aquelles persones que segurament volen viure d'una altra manera.
Ens podem trobar amb uns horaris molt més racionals, però tots connectats a la feina des d'altres llocs.
Sí, cobrem el risc de que puguem acabar així, però en qualsevol cas, vaig estar l'any passat a Budapest al novembre al Congrés de Sociòlegs de Recerca d'Usos del Temps i hi havia una ponència del president de l'IATUR, que és aquesta associació, que em va agradar molt perquè deia, diu, bueno, és que, clar, quan fem una enquesta sobre l'ús del temps, a la gent se li pregunta, bueno, quantes hores dediques a treballar? Quantes hores dediques a estar en família? Quantes hores dediques a veure la televisió? Quantes hores descanses? Quantes hores fas esport? No? Et fan aquestes preguntes típiques. Clar, el que és curiós és que tu a una persona li pots preguntar quantes hores treballa i el que més li agrada a aquesta persona és treballar. En canvi, a una altra persona li preguntes quantes hores dediques al temps de cura a persones grans i això es converteix en una activitat feixuga. És a dir, que hi ha activitats que no... O sigui, quan preguntem per treballar, pensem que treballar doncs és una cosa que és obligatòria, que no... I no és ben bé així. És a dir, una persona et pot dir que treballa 10 hores i està encantat, i una altra persona et diu que treballa 10 hores i està superagobiat. I una altra persona li preguntes que està cuidant avis i et diu que està 3 hores i ho viu superbé, i una altra persona ho viu supermalament.
Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Doncs moltes gràcies i ens veiem quan vulgueu, com sempre.
Cinc cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
Onze, 44 minuts, a punt d'arribar ja al 45. Ens tocaria ara el Gent amb Valor. Se'ls explicava doncs, que havien de parlar del YouTube, dels youtubers, més ben dit. Passa que el programa aquest que ens el distribueix la xarxa de comunicació local és un programa que ens el distribueixen el mateix dia i fins ara no havien tingut cap problema perquè sempre el havien tingut a punt. Doncs avui... no estava a punt, sí que estava a punt el titular, però no estava a punt a l'àudio i fins ara, a última hora, tampoc l'han tingut a punt, tot i que des de la xarxa ens han dit que farien tot el possible. De moment, com que aquest programa el distribueix una altra emissora de ràdio, no el distribueix des de la xarxa, doncs, no els havien passat a l'àudio i a hores d'ara no és possible. El que sí que farem, escoltarem un d'aquests programes que vostès el poden seguir cada dimecres i cada diumenge. El dimecres a 9:15 i el diumenge a 2:15. Estem parlant dels oficis de llibre. El presenta i el dirigeix el Judit Covenya Guàrdia i que fa doncs, conversa amb persones relacionades amb el món literari. I el que els hi farem avui, no tot sencer, perquè doncs, és més llarg del temps que ens queda, és el que li va fer a Montse Castaño, autora de la Dolça Catrineta, també col·laboradora en el programa, en el magazín La Tarda, i de tant en tant també l'escoltem aquí en l'apartat del llibre de la setmana. Doncs anem amb els oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia, en conversa amb Montse Castaño.
Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia. Comencem. Qui ens visita avui?
Bé, ja hi tornem a ser, als Oficis del Llibre. Avui arriba amb una entrevista a la Montse Castaño, que és escriptora, però ha fet molts papers a l'AUCA i moltes altres feines, sobretot en temes de dinamització cultural i comunicació. D'aquí uns momentets ens ho explicarà. Després de parlar amb ella, tindrem, com sempre, les recomanacions que fem de llibres, les que ens aporta la biblioteca, que ja ha fet la primera llegida, i ens diu, això val la pena, mireu-vos allà o altre per la mainada pels grans, i quan acabem amb aquestes, farem aquelles lectures dels imprescindibles. Bé, dit tot això... Hola, Montse.
Hola.
Què tal?
Molt bé, contenta des d'aquí.
Molt bé. Nosaltres contents que hagis vingut. Ens diu el teu currículum, així, per començar a desgranar a qui hem convidat i per què l'hem convidat en els oficis de llibre. D'entrada, perquè ha escrit llibres, sí, perquè escriu articles. Mm-hmm. Per tant, forma part d'alguns d'aquests oficis. Ens diu el teu currículum, aquest escrit i has tractat, que vas néixer a Girona, però a Sarrià de Ter,
Sarrià de Ter, sí.
Que et vas formar a l'Escola Superior de Relacions Públiques per la UNED, uh-huh, i que has treballat com a dinamitzadora cultural en tasques de comunicació, publicitat, màrqueting, uh-huh, a diferents llocs, a l'Escola de Pilots Interbol, a l'aeroport de Girona... Uh-huh. I vas aterrar aquí a l'Escala, al Museu de l'Anxova, uh-huh, per dinamitzar-ho, exacte, justament, per posar-ho en marxa. I ara, si volem trobar, trobem a la biblioteca. Uh-huh. També has estat responsable del Departament Comercial i de l'Àrea de Comunicació de l'emissora de ràdio FEM Girona.
Mm, la provincial, sí.
Sí? Per tant... Estar a darrere i a davant d'un micro no és una cosa que et faci...
No és una cosa nova.
No és cap cosa nova.
No és cap cosa nova.
Doncs escolta'm, comencem pel principi i pel final. Comencem per La dolça Caterina,
va,
que és aquest llibre que, diguéssim que, et dota de la titulació d'autora amb ets i uts, amb una edició bonica feta per cal·lígrafa, sí... I de què ens parla la dolça Caterina? Qui és la dolça Caterina? Torna'ns-ho a explicar.
Va. La dolça Caterina és una saga de dones, són quatre dones. I bé, el que pretén una miqueta, evidentment la novel·la, doncs, és l'argument és l'excusa per passejar-me doncs, durant, per tot el segle XX, uh-huh, per aquesta zona nostra, i per posar una miqueta en relleu doncs, tot allò que succeeix durant el segle XX a casa nostra. Uh-huh. A mi el segle XX sempre és un segle que m'ha cridat molt l'atenció, perquè el tenim molt proper, però a més és un segle de canvis. I jo sempre ho explico amb una petita anècdota, uh-huh, divertida, que la situo amb la meva sogra, saps? Cogeces del Monte, la meva sogra ara té 80 anys i ella sempre doncs, em diu que quan trucaven per telèfon a casa seva, doncs ella tenia por. A casa seva no, a la central del poble.
A la central, a la centraleta, que
centraleta que es connectava i tot això. Doncs ella agafava...
I la de la centraleta escoltava, sí, tot el que passava i tot el que es deia.
Sí, sí, sí. Doncs ella tenia certa por d'agafar aquell artefacte i posar-se-la a l'orella i sentir una veu. Doncs bé, aquesta senyora de 83 anys, què passa? Doncs que avui en dia envia emoticonos al WhatsApp. És a dir, imagina't...
Sí, sí, l'evolució és brutal.
Exacte, per posar una miqueta en relleu quantes coses no han canviat només veient aquesta petita pinzellada amb aquesta persona gran, no? Llavors, a mi aquest segle XX em crida molt l'atenció i em cridava l'atenció el desvetllar una miqueta, l'estudiar una miqueta, perquè escriure, evidentment, també és aprendre,
sí,
és aprendre moltíssim.
Sí, és documentar-te, llegir molt,
exacte,
passejar...
Doncs, saber què passava al segle XX en aquesta nostra zona. Llavors, he parlat a la dolça Caterina doncs, de l'economia de subsistència, de la vida als masos, de la vida dels pescadors, de la guerra civil, de la postguerra, de l'arribada del turisme que ho acaba de revoltar tot. I tot això ho he fet a través d'una saga de dones que he pretès, no sé si ho he aconseguit bé o no, però he pretès que cadascuna d'elles fossin filles de la seva època. És a dir, les decisions que pren la besàvia, evidentment, no són les mateixes que pren doncs, la
besneta.
La besneta, evidentment. No? Llavors, una mica doncs, ha sigut aquesta trajectòria vital de les quatre dones dintre d'aquest entorn meravellós de Torroella, de Montgrí a l'Escala, i dintre d'aquest segle canviant, que és el segle XX.
Per què l'Escala? Perquè tu te'n invents així, no? Un dia, com és que vas decidir...
L'Escala a mi em
té
fer enamorada.
Fer el pas cap a mar
em té
i deixar
enamorada.
Els interiors...
Em té enamorada fa
deixar
molts
capital.
I molts i molts anys. Sí, sí. Jo he vist l'Escala sempre a través dels ulls d'una dona, uh-huh, d'una dona fantàstica, de la Paquita, de la Paquita Ribas Arranz, que era doncs la germana de la meva sogra, la tia del meu home, que es van situant aquí doncs als inicis del turisme, i aquesta dona estimava l'escala i l'estimava tant i tenia una forma tan meravellosa de transmetre aquest amor que a mi em va fer enamorar sense pensar-m'hi des dels 18 anys que vinc en aquesta zona, i llavors ella m'agafava de la mà i em portava a veure molts llocs macos i...
Com quins?
Tots, és que era, ella li encantava. Pensa que en aquella època encara hi havia molta pineda, tot el que és construït ara mateix, tota la zona de mar potser no estava tan poblada com ara. Ella era una enamorada de tota aquesta zona i vivia feliç, i llavors aquesta felicitat que transmetia evidentment et feia enamorar. I a partir d'aquí, doncs, jo vaig considerar que l'escala era un lloc destacable al mapa i que era un lloc en el que, bé, hi ha una escriptora que em sembla que és la Mercè Rodoreda que ho deia, que no només és el lloc on vull viure, sinó també que és el lloc on vull morir. Uh-huh. Llavors, a partir d'un cert moment a la meva vida, que les coses, doncs, tot el tema professional va anar canviant, doncs jo vaig anar redreçant-la per tal de poder venir a viure aquí. Evidentment, per poder venir a viure aquí has de tenir una feina. I al voltant
bàsic,
al voltant del 2018 jo treballava a Centerbol, estava engrescada en un projecte molt interessant, estava en el Departament de Relacions Internacionals intentant doncs comunicar dos governs, com era el noruec i l'espanyol, per tal de que els pilots d'allà poguessin venir a aprofitar la climatologia en aquí volant, però ens va arribar la crisi i llavors la matriu de Centerbol, sí, la matriu de Centerbol era una constructora, i a partir d'aquí ja no us he d'explicar gaire més.
No.
I llavors, bé, doncs...
Es van acabar els informes amunt i avall.
Exacte. Per una d'aquelles coses, doncs, vaig assabentar-me d'unes doncs, oposicions com a auxiliar de dinamització en el Museu de l'Anxova i de la Sal. Evidentment, no vaig venir a arreglar res, vaig venir a auxiliar, a ajudar. Uh-huh. I vaig estar-hi 2 anys. I a partir d'aquí em va sorgir l'oportunitat magnífica d'anar a treballar a FEM Girona, que encara no era ni FEM Girona, en aquell moment era Freqüència Girona, que era l'emissora provincial. Vaig marxar durant 5 anys i ara he tornat. I llavors, bé, doncs, per una d'aquelles coses, doncs, ara sóc a la biblioteca, envoltada de llibres.
Per tant, fent un altre dels oficis...
Sí.
Que té els llibres, no? Sí, perquè les bibliotecàries, la gent que esteu a les biblioteques, sou prescriptores directes en els nous lectors o en els lectors habituats.
Ens agrada pensar-ho.
D'allò que arriba... Sí. Sí, jo penso que encara no és només pensar, és veritat. És veritat que ho sou. I hi ha biblioteques que les unes més que d'altres. Com funciona? Com et va? Com t'hi sents anar a la biblioteca?
Bé, és una feina molt diferent de la que estava fent fins ara. Sí que és veritat que fins ara he estat fent feines molt i molt i molt dinàmiques, que han exigit sempre moltíssima atenció i no sé, i un tipus de preparació específica per aquella feina. I aquesta, doncs, bé, doncs és diferent, senzillament. És
l'atenció
diferent.
Al públic és diferent, també.
Sí, l'atenció al públic és molt agradable.
Museu,
sí,
en el Centerbol, sí, o en aquí.
Sí, al nivell és diferent, és a dir, passes de fer feines doncs, que et requereixen diferents aptituds. Aquí doncs, és una feina pacient, és una feina molt meticulosa, és una feina doncs, que has d'anar a fer, és una formigueta, has d'anar treballant, i molt d'ordre, evidentment, i aquesta atenció a públic diària i cuidadosa. Les altres feines que he tingut fins ara potser han sigut, potser no tant de cara a públic, i feines doncs, que amb els que m'he engrescat en projectes que són molt exigents i, bé, doncs, diferents, senzillament.
Bé, i el temps de cuidar, el temps de lectura dels altres, et deixa temps de lectura tu?
Poc, molt poc.
I temps d'escriptura, perquè
temps d'escriptura,
algun altre
poquíssim.
Projecte devem tenir entre mans.
Tinc...
A part de...
Sí.
Escrius articles, eh, que sí?
Escric articles al punt, de tant en tant. Sí, estic en llista d'espera de no sé quants articles, perquè hi ha molta gent que escriu. Uh-huh. Estic a la revista Girona, on hi col·laboro cada mes amb un article d'opinió. Jo, a més, doncs, me'n cuido de fer, de vegades, doncs, segons quins reportatges que em demanen. I tinc una novel·la, tinc dues, una més avançada que una altra, el que passa que jo sóc molt lenta escrivint i necessito molt de temps.
El teu procés d'escriptura com és?
Amb la Dolça vaig
estar... D'escriptura amb novel·la, eh? Perquè
sí.
Una cosa és escriure articles, que és un tema...
L'article és ràpid i, a més, l'article ha d'estar acotat a un temps determinat, perquè si no perd, doncs, aquella...
Frescor...
Exacte, i no pot ser, has de ser molt ràpid. Però amb el tema novel·la és diferent. Jo no escric per viure.
Hi ha molts escriptors, eh? Que...
No.
actuat. Escriuen per viure, però no les novel·les que els hi publiquen.
Déu-n'hi-do.
Sí, sinó que viuen d'altres coses al voltant.
Si hagués de viure de la Dolça Caterina, estaria morta de gana, faria molt de temps. No, jo escric per plaer, perquè realment m'agrada molt, perquè és una passió que tinc des de que era molt petita, molt petita. I bé, sóc lenta perquè és una passió, perquè és un hobby, llavors no em poso cap mena de pressió. Si estic 5 anys com amb la Dolça, bé, i si n'estic 6, doncs 6, no passa res.
I com és el teu procés? Perquè aquí han passat uns quants autors i autores i cadascú té el seu.
Em fa una mica de vergonya explicar.
No et faci vergonya.
Em fa molta vergonya.
Cadascú funciona com...
Sí,
com
però...
sap, com pot, com ha après.
Mira, jo conec escriptors que es presenten...
Gent que ha anat a escola, sí. Gent que no hi ha anat, gent que ve de la filologia i és molt pulcra, que en renega...
En el meu cas, jo sóc absolutament autodidacta, no he anat a cap escola, és una cosa que em neix, que hi haurà persona doncs, que li agradarà el meu estil d'escriptura i altra, doncs, evidentment que no, però no tinc una formació específica pel que fa doncs, al tema d'escriure, de literatura en general. Llavors, jo em moc per purs inputs, per inspiració, exacte, saps? Allò, la Dolça va ser com un procés molt màgic. La Dolça la vaig començar el 2007, la vaig acabar el 2013. Uh-huh. No acabes mai una novel·la, encara no. Avui que vaig per una tercera edició amb vistes d'una quarta i una possible...
Si revises la francès o no...
Sempre, i cada vegada que l'he presentat...
Tenim possibilitats... d'acabar-la llegint en francès?
Tenim possibilitats, és a dir, no el tenim.
Llavors, s'ha d'anar a buscar el sí de la mare.
Sí, s'està intentant, a través de Calígraf, doncs, trobar el sí d'una editorial doncs, nord-catalana que esperem doncs, que... Bé, no ho sé.
Se'n faci la versió.
Sí, se l'han de mirar i han de veure si realment... Jo crec que la Dolça és molt extrapolable a qualsevol zona.
Sí,
de fet...
perquè a més estem... Bueno...
Sí.
Fem frontera i no som frontera.
I a més
som al mateix país, tot i que ens l'hagin partit.
Exacte.
Per tant,
que tu deixes ja... molt.
Sí, una mica. Em sona això de les fronteres.
Ja
i refer-les o desfer-les.
Sí, senyor. Doncs, de tota manera, també és veritat que, per exemple, nosaltres llegim autors anglesos que ens situen l'acció a pobles molt petits al seu entorn i per nosaltres doncs, són novel·les meravelloses. Llavors, per què no una Dolça en francès? No? Podria
sí,
ser
hem
perfectament.
De perdre una mica aquest... Sí. Aquesta mena de por que tenim de no formar part. No?